Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts, i avui ens toca parlar de pàdel. És l'última sessió que fem parlant d'aquest esport amb els responsables del Club Tenis Natació Sant Cugat. Saludem el Quico Costa. Molt bon dia, Quico.
Hola, molt bon dia.
I el Manu Navas.
Bon dia, Carme. Què tal?
Com anem?
Molt bé.
Tot molt bé. Bueno, és l'últim programa. Només abans de començar a comentar-te que estem encantats d'haver pogut col·laborar tots aquests programes, i que l'últim coincideixi amb el vostre 35è aniversari, que també ens fa molta gràcia, que són ja molts anys de ràdio, i ens consta que tu estàs des dels orígens, des de quasi el primer
any. Des de
any.
Fa un temps, sí.
Des de fa bastant. I bueno, que comptis amb nosaltres per aquests programes i que haguem pogut aportar un granet de sorra.
Home,
a part de pàdel.
Jo crec que hem parlat de temes molt diferents, de temes molt interessants, i que segurament aquella gent que el practica, que potser té curiositat per conèixer-lo una miqueta més a fons, els hem aportat doncs una informació interessant, punts de vista també interessants. Jo crec que podem fer un bon balanç del curs.
Sí, l'objectiu era aquest, o sigui, al final parlar de coses que el que ens escolta li pugui interessar, des de... Va ser el que ens vam marcar des de l'inici, i esperem que sí, que algú s'hagi importat alguna cosa per seguir evolucionant aquest esport.
I tant, i moltes més que queden.
Sí.
I ja continuarem parlant.
Ja ens estan redant.
Veig algunes cares com dient, vols dir que queden temes? I tant que queden temes. I un dels temes que ens quedaven era la tàctica, l'estratègia, vull dir, hem parlat de molts aspectes, però, ostres, això també és bàsic, és important, no?
La tàctica ens havia quedat penjada i, bueno, com el Jaume Carreras avui ens acompanya, és, com vam parlar ja en un programa, l'any que ve s'incorpora al nostre club per portar tota la gestió del pàdel, i el Jaume, doncs, per entre la seva veterania, no per res, Jaume, però...
La seva veterania
i el seu nivell de pàdel, que és alt, dius, Jaume, crec que és un bon dia perquè ens acompanyis i puguem parlar de la tàctica i d'una mica l'evolució d'aquest
sempre és un plaer estar aquí amb vosaltres parlant de pàdel, que és l'esport que jo estimo i que jo practico i que vinc d'ell.
Doncs el Jaume precisament em comentava abans que segurament és molt fàcil caure en l'error que jo, a mi m'ha passat aquest matí quan parlàvem, de la tàctica i l'estratègia.
Sí.
Diu, són coses diferents i m'ho ha explicat molt bé, no? Com és?
Bé, no, aviam. El primer que t'has de marcar amb l'esport del pàdel és un objectiu, no? L'objectiu a nivell de competició, pues, acostuma a ser, pues, sempre guanyar el partit. Llavors, per guanyar el partit et planteges una estratègia. L'estratègia pot ser diferent, pues, depenent de molts factors, pues, dels jugadors que tens enfront, o de la situació de la pista, o de la climatologia. I llavors, per posar en pràctica aquella estratègia, fas servir una tàctica. Vale, llavors la tàctica seria la posada en marxa de l'estratègia a través d'uns cops o d'una forma d'actuar. Vale? Llavors la tàctica no existeix sense l'estratègia prèvia, vale? I l'estratègia només va posar en marxa a través de la tàctica.
Mira, ara he trobat la traducció fàcil. L'estratègia seria la teoria. L'estratègia seria la teoria i la tàctica la pràctica.
La pràctica d'allò que fes.
L'estratègia la pots plantejar abans de començar un partit, si
clar,
coneixes els oponents i saps on jugaràs, i la tàctica pot variar al llarg d'un partit, perquè poden canviar les condicions climatològiques, pots començar amb molta calor i acabar, pues, amb vent, o acabar amb més humitat i les boles comporten diferent, o pot ser que la tàctica que estàs aplicant no et comporti els resultats de l'estratègia que tu et plantejaves, amb la qual has de canviar la tàctica. Llavors, la tàctica és la posada en pràctica de l'estratègia a través, pues, de cops o d'actuacions en la pista.
i aquests conceptes, Jaume, entenc que a la història del pàdel han evolucionat, no? Suposo que no es fa ara igual que fa 20 anys o...
No, és diferent, perquè clar, és que l'esport del pàdel
ha evolucionat molt,
l'esport del pàdel, tot i sigui un esport molt nou, doncs no deixa de ser un esport quiet uns quants anys. Clar. El pàdel va néixer amb unes pistes que s'ho van a jugar amb muro, no hi havia vidre. Llavors la bola es comportava molt diferent, no rebotava tant, no agafava tants efectes. Els muros, la valla que hi ha sobre els muros i lateralment, abans era més alta, feia 4 metres. Llavors, clar, treure la bola del camp era molt més difícil. Llavors, el globo, tot i que ara és un cop importantíssim en pàdel, però abans, si no el feies del tot bé, tampoc passava res. Avui en dia, a nivell professional, un globo mal fet és un punt en contra.
És un punt perdut.
Clar, llavors, això ha variat molt. Clar, les pales, avui en dia...
El material
és que la bola surt, les pales desapareixen molt. Les boles boten molt més. La pista, el vidre comporta que la bola al tocar el vidre amb una mica d'efecte, el rebot és molt més alt, per tant la bola té tendència a sortir del camp. Clar, llavors, l'estratègia actual ha variat una mica perquè les condicions del pàdel també han variat.
Hem passat a un esport, podríem dir, més d'atac, realment?
Sí, sí, sí. També jo crec que és el que han buscat. La gent que ha anat fomentant el pàdel i que s'encarrega una miqueta del desenvolupament del pàdel s'han adonat compte que l'espectacularitat del pàdel comporta això, que com més ràpida va la bola, com més atac hi ha, la gent més flipa. Vull dir, avui en dia te'n vas veure un protur i els veus sortir per la porta, no sé què, i ara entro, ara surto, ara atac per aquí. Tot això abans no podies fer-ho. Per començar, no es podia sortir de la pista. Tu estaves una gàbia tancat i si volies sortir havies d'obrir la porta i no podies veure-ho. Per tant, i avui en dia, clar, això ha evolucionat molt.
A més, no té res a veure l'estratègia que es pugui plantejar quan un va passar l'estona, no? A l'estratègia que pugui plantejar algú que està competint.
Clar, és que l'estratègia persegueix un objectiu. Llavors l'objectiu poden ser molt diferents. Clar, si tu vas a fer la patxangada amb els amics, igual l'objectiu és passar-t'ho bé, no és guanyar el partit. Que això em passa a mi. Ensenyes a senyores i dius, escolta, tio, que jo no vull guanyar partits, jo vinc aquí pues, a passar-m'ho bé, a fer esport. Sí. Clar, com que l'objectiu varia, doncs l'estratègia és diferent. No? Jo l'estratègia és passar-m'ho bé, per tant la tàctica és pues, portar uns dònuts per després del partit i una cerveseta, m'entens?
Sí, varia en funció dels objectius. No?
Clar, llavors depèn del que busquis. A nivell professional, doncs clar, l'objectiu és molt clar, és guanyar el partit, guanyar el campionat i... Llavors, doncs, clar, l'estratègia doncs, va molt marcada a aconseguir els objectius. Llavors, sí, hi ha estratègies marcades, tipificades, hi ha llocs on estic a jugar sempre, hi ha llocs on és perillós jugar, val? I això depèn doncs, de les situacions i dels jugadors, varia una mica, però sí, està marcat.
Una diferència que hi ha, ara pensant en el tennis, tu el tennis aprens a jugar des del principi com un esport individual, i després alguns s'especialitzen en dobles. Clar, en pàdel, des del principi, has d'aprendre a jugar amb la parella.
Clar, és un dels punts claus.
És un dels punts claus, que és adaptar-te a la parella, la comunicació...
Hi ha d'haver una sincronia total.
Des que aprens a jugar.
T'hi has d'entendre.
T'hi has d'entendre molt. Per mi és la base. És a dir, tu ajuntes dos jugadors molt bons, inclús jugant a la situació en la que juguen normalment, un de drive i un de revés, cadascú al seu lloc, i no han jugat mai junts, i tenen punts febles més fàcilment que altres, que potser tenen una mica menys a nivell, però porten tota la vida jugant junts. Per què? Doncs perquè jo, amb el meu company que jugo habitualment, quan la bola ve alta i la va a buscar ell, jo ja sé com actuarà. Amb la qual cosa jo ja puc preveure la bola que em tornarà. Clar, si jo cada vegada que li tiro una bola amb ell tinc que mirar el meu company on envia la bola, jo perdo un temps. Llavors és molt important també el jugar amb el company. I després tindrà molt clar que el teu company pot tenir un mal dia. I si té un mal dia, igual et pot enfonsar amb la misèria. I a lo millor no és culpa d'ell, a lo millor és culpa teva, que no l'estàs ajudant. Per tant, sí, el tema de tindre una bona sintonia amb la parella és bàsic per competir. Bàsic.
I normalment les parelles, ja parlo a nivell, de competició, solen ser parelles que estan compensades o són parelles que tenen absolutament un nivell complet i perfecte tant en un cas com en l'altre?
Hi ha de tot, però sí? Clar, a nivell professional el que intenten sobretot és que hi hagi una bona sintonia entre ells, val? Per això a nivell professional és difícil que a mig d'una temporada doncs, hi hagi un canvi de parella, perquè els principis poden ser durs, però la parella va funcionant, arribaran, obtindran uns bons resultats, i llavors si després d'un cert temps veuen que no hi ha manera d'aconseguir fer res, doncs és quan hi ha doncs, les trencadisses de parelles, però això sempre acostuma a passar a nivell professional a la temporada, al final de la temporada, sí. quan hi ha la pretemporada, llavors hi ha decisions, val? Però a nivell social és increïble. Jo sempre dic que és els esports dels cuernos, perquè, escolta, és que, clar, jugues amb un, no va bé, doncs l'endemà ja no quedes amb ell. Llavors, et trenques. I jo sempre ho dic. I la confiança a vegades comporta pues, que no puguis actuar com actuaries. Jo, per exemple, jugar amb la meva parella costa més. Per què? Pues perquè hi ha massa confiança i a vegades si els resultats no són bons, doncs llavors a vegades és millor. Pues mira, jo jugo amb la teva dona i tu amb la meva i fem un mixte i ens ho passem millor, no? Vull dir que això també és important. O sigui, tot va el mateix. El pàdel és un esport de parella, com deia bé el Quico, i si no tens una bona sintonia, costa molt competir bé, això està clar.
Doncs l'altre dia em proposàvem fer un partit individual. Dic, com un partit individual? Com juguem individual? Dic, deu ser avorrit un partit individual. Diu, no, ara et mous més.
S'han fet
unes pistes per jugar individual, que és diferent, és més estreta. Que sí? Això és una cosa bastant nova, no sé quin èxit tindrà això.
Mira, jo crec que això va sortir perquè, com que ara estan molt de moda els indoors i hi ha pistes indoors a tots els llocs, doncs les naus tenen les mides que tenen.
Ah, clar,
i quan no et surten... Sí. Quan tu dius, jo em voldria posar 5, però en tinc per 5 i mitja, doncs em poso mitja. Llavors poden fer unes mides més tancadetes, allò de fer 10 metres d'ample en fas 6, val? Llavors què fas? Doncs van provocar un pàdel individual. Quin és el problema amb individual? Doncs que treus una miqueta la màgia del pàdel, que són els vidres o les parets, com vulguis dir-li, les diagonals desapareixen, perquè clar, tot és molt més parada.
Recte, sí.
És tot recte. Llavors, clar, qui guanya? El més tenista. El que voleja més ràpid, el que pega més fort, el que la treu més fàcil, perquè el passing shot és molt fàcil de fer, perquè la pista és molt ampla,
sobretot si te'n vas a dalt.
I després, clar, els cops són molt directes, hi ha molt poc vidre. Llavors és un esport, però bueno, per practicar està bé. El que fem molt els professionals, i això està molt bé, és jugar un individual amb una pista normal. Amb una pista
creuada. Sí.
Però llavors es juga sempre al creuat. Llavors, doncs, jo jugo a la dreta i tu a la dreta, i després jo jugo a l'esquerra i tu a l'esquerra. I vas fent punts alternats, i així es practiques a les dues bandes.
Sí.
I inclús a vegades
marquem
unes línies per prolongar una miqueta la línia del centre perquè sigui una miqueta més marcada la diagonal, i això va molt bé perquè aprens a jugar amb teoria, amb pàdel. L'estratègia es baixa en moltes coses, però és molt important saber que jugar a una diagonal, perquè la paral·lela, el rebot sempre és molt net, perquè com que la direcció de la bola és perpendicular al vídeo de darrere, la bola té més rebot. En canvi, en diagonal, la bola entra d'una manera i surt d'una altra. Per tant, és molt important saber que jugar a una diagonal. Llavors, aquest tipus de pràctica d'individuals en un camp de dobles va molt bé per practicar això.
I tant.
Si un dia no sou quatre, ja saps, Carme, pots fer això amb la parella que sigueu.
Sí, en diagonals. Però corre, eh?
Llavors, una cosa que estava pensant abans amb el Manu és que molts que ens estiguin sentint segurament s'hi han trobat, és que hi ha molta diferència amb el teu company. Aleshores, estàs jugant al partit de campionat d'un torneig amateur i apreten molt... estan apretant molt el teu company, que no en sap tant.
La típica nevera, no? Parlem?
Sí, llavors, què
pot fer? A vegades
fer,
la nevera
no?
es converteix en congelador
directament. En congelador directament.
Hi ha un que no
aquests
la toca.
Aquests conceptes els hem d'explicar, eh? Sí, perquè potser no tothom
sí. El tema és que hi ha un que no està tocant pilota.
I no, estan no li arriben boles, no?
No li arriben perquè hi ha aquesta diferència de nivell. I volia preguntar al Jaume si tàcticament pots fer alguna cosa per intentar sortir-te d'aquesta situació, no?
Aviam, el que fa tothom, que és el que no s'ha de fer, és enfadar-se. Perquè el moment que et treuen...
Creuar-te abans de temps...
Creus, hòstia, sí. No toco una bola, és que no puc fer res... No, aviam, sempre hi ha coses a fer. El que passa que, clar, primera depèn de la banda que juguis. En teoria, si t'estan fent la nevera, és perquè tu ets el jugador que porta una mica el pes del partit, amb la qual estàs jugant a la banda del revés. Per tant, tens les mans en el centre de la pista. Val?
Correcte.
Llavors, si això passa, tu tens més armes per evitar aquesta nevera que si tu a sobre jugues a drive.
Jugues
perquè
a
llavors, quan la bola va al mig, tu has de matxar de revés. O t'has de moure
o
molt,
de moure
o t'has de moure
de
moltíssim. Llavors, no. Si en el cas normal tu jugues a la banda al revés, doncs sí, doncs hi ha maneres. Doncs mira, enganxar el teu company més a la red, dir-li tu queda't aquí i tu ves fent paral·leles i quan la bola contra el contrincant la rep en paral·lel, només la pots jugar en paral·lel cap a tu, que tu ja hi ets, i si la jugo cap al centre jo t'ajudaré. I llavors jo el que tinc que intentar sempre és evitar jugar amb una situació amb una direcció de bola que després jo rebi, perquè clar, jo m'estic despassant molt a la seva banda, depèn d'on jugui jo la bola, després jo tinc el meu forat obert.
Potser deixes un forat molt gran llavors,
però clar, això ja estem parlant d'un nivell una miqueta alt, que ja tens capacitat per dirigir la bola on vols i moure't bé. Clar, quan un jugador pues, té un nivell bàsic, la nevera és la jugada típica del pàdel.
Clar, posa't a la red i igual
és que no he tocado una bola en todo el partido. I bueno, pues llavors tens un problema, tio.
Clar, això el pàdel passa, és una situació que es dona bastant. Llavors, sí. Al final també és anar buscant el teu grupet, no?
I sobretot en un partit on hi hagi parelles mixtes, que moltes vegades s'acostuma a anar al que en teoria és més feble,
sí.
No?
Sí.
Però bueno, respecta bastant, eh? Jo quan juga mixta... Jo,
va, hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot, però jo he vist al club que hi ha un respecte quan jugues amb una parella mixta de quan pues, no apretava millor a la més feble o al més feble, si fos l'home o la dona. Vull dir, això,
jo si és un trobo, campionat social, es dona més
almenys,
que si és un torneig.
Almenys en el meu àmbit.
Al teu àmbit segur, i a nivell social acostuma a passar,
no,
però
realment.
A nivell competitiu no, és una
no, no,
bomba.
No,
jo he jugat campions de Catalunya de mixtes i he jugat amb una companya que m'havia jugat molt bé, però clar, jo davant tenia un tio del meu nivell i el tio des del primer moment va anar a tocar-la. Ah, pues, sí. No sé, diu, no sé, diu, aviam, que sí,
busquen una
que,
mica ja
és que li pots fer mal, tio.
L'impacte, clar, això no. Això.
I llavors, sí. Això...
No, parlant una mica, jo parlava més una mica de l'àmbit social.
A nivell social, àmbit, a nivell social.
Es respecta molt respecta. I es busca...
Per el festiu, que nosaltres...
El de costellada.
Els clubs organitzes moltes coses on és més una trobada i una festa que no un torneig. És un altre objectiu.
Ara, anem a plantejar-li altres situacions. Hem parlat de la nevera, ja hem entès de què va la història, i ara li plantegem unes altres que segurament són d'un nivell més amateur. Jaume, què interpretes quan juguem els dos al fons de la pista?
Que us quedeu sempre darrere.
Per exemple, sí. Situacions.
Home, això el que marca és un nivell relativament baix, per començar, perquè això no s'acostuma a donar, perquè si el pàdel ja de per si és un esport que costa molt guanyar un punt, si et quedes tota l'estona darrere, és que l'únic que estàs esperant és l'error de l'altre, ja pots fer in eternum. Clar, si tu trobes una parella que juga a un nivell que ja puja a la red i col·loca les boles, clar, tu pensa que quan tu estàs a prop de la red agafes la bola sobre la red, i llavors és molt més fàcil obrir angles i anar a jugar sobre les valles o sobre les vidres laterals. Clar, la persona que es queda darrere, tot això no ho té, perquè ella està a 10 a 8 metres de la red, té que primer aixecar primer una bola per després buscar algun angle. Per tant, a la llarga perdran sempre els de darrere. I a més, clar, quan estàs a prop de la red, una bola còmoda, li pots pagar una bona gardela i que la bola retorni molt i l'altre no hi arribi. Per tant, el primer que detecto quan una parella està darrere i no es mou és el nivell, que és bàsic. I això ens marca a nivell d'una mica diferenciar els nivells per l'ensenyança, això ens marca un nivell. Quan tu veus que una persona no és capaç de volejar, doncs saps que és un nivell molt bàsic. Però bueno, també et dic una cosa. Antigament, la normativa del pàdel et prohibia pujar a volejar després del saque. O sigui, perquè com que la pàdel era diferent i el muro era molt alt i la bola rota poc, el que s'acaba, si polejava la primera bola, perdia el punt. Això era la normativa argentina, que es va homologar amb l'espanyola i llavors va desaparèixer. Per tant, que antigament sí que jugar al fons no era una mala idea. Avui en dia...
I ara aquest darrere. Moviment precisament és dels que més es fa, vull dir, sacar i que te la...
Sacar i endavant.
Sí, sí. No,
i vas endavant.
I el pàdel s'ha accelerat sí, sí, sí. I són més... Una mica els tenistes podríem dir que l'evolució del pàdel els ha afavorit? Tota la gent que era tenista?
El tenista, des del principi, el pàdel en si és un esport
que ha tingut avantatges,
que ha tingut avantatges al tenista. El que passa que antigament el tenista pecava molt perquè, clar, el tenista està acostumat a guanyar
endavant
punts.
I voler,
guanyar
i
punts.
Voler.
Llavors, clar,
i a picar,
com que costava molt guanyar, era fàcil, si el tenista no era d'un gran nivell, jugar-li la contra. Llavors ell jugava ràpid, es pensava que et tenia i el que el tenies eres tu amb ell. Actualment és veritat que un tenista... qualsevol tenista professional, jo ara m'imagino el Nadal amb el saquet i l'efecte que dona, qualsevol bola que es mogui a una mitjana altura te la traurà del camp. Per tant, clar, l'ha beneficiat molt. L'ha beneficiat
sí, sí.
Molt. Jo he vist unes fotografies, una imatge de vídeo del Nadal, una vegada que em sembla que va jugar a pàdel, que el tio fotia un bot, però estratosfèric, i pagava una gardera a la bola, la treia, no sé, de 24.
Per 24.
És que clar, llavors, hosti, pues, cuidado que el pàdel comença a ser un esport molt ràpid, molt ràpid, sí. Beneficia els tenistes actualment, això està clar.
I tornant al pàdel amateur, diguéssim, o sigui, quan una parella afronta un partit, quins consells podrien donar perquè treballin aquesta estratègia abans del partit? En què s'han de fixar? Si coneixen a la parella, si no, esquerrans, detants...
Això és molt important.
Són punts, vale. No?
El primer és saber, quan nosaltres juguem i competim, quan arribem a uns quadros ja una mica avançats, ens coneixem tots. Per tant, ja no cal que els hi fixem. Sabem, perquè hem jugat moltes vegades contra ells, clar. Llavors ja plantegem. A nivell amateur, per això hi ha un piloteig previ. Aquest perquè tu piloteges en paral·lel, 5 claus. Minuts, llavors doncs, és quan tu valores. Hosti, mira, aquest tio, hosti, el drive no el fa malament. I ara m'està baixant la bola després de vidre, la bola patina molt. Hosti, però al revés el juga molt passat i no la toca gaire bé. Bueno, doncs ja sé que, hosti, al revés és que acostuma a passar molt, amb un nivell baix, al revés sí. Costa més com a cop. Hosti, aquest tio és molt alt i li he tirat dos globus perquè es matxés i quasi em xepa. Hosti, cuidado, aquest tio tira fort, vale?
Sí, sí.
Ui, aquest tio ha pagat tres vegades amb la fusta i no me l'ha entrat ni una desmaig. Bueno, doncs llavors això serveix per crear una estratègia per aconseguir l'objectiu, que és guanyar el partit. Llavors...
És important, aquests 5 minuts de sí, minutets.
I tant, molt, inclús et diré més.
Pots provar de tirar-li una mica tot arreu i veure...
Hi ha gent que s'amaga cops. quan calenta, que s'amaga algun cop. Per què? Perquè o el té feble o el té molt bo, llavors no et deixa que tu l'analisis. Llavors, clar, quan tu t'hi trobes que, hòstia, però aquest tio no em pensava que no feia al revés bé, i el fa molt bé, igual t'ha fotut dos jocs. Llavors, clar, aixeca-ho. Val? O sigui, passa, no, normalment al nostre nivell no, però a un nivell doncs, amateur passa això. I llavors, doncs, és molt important el calentament previ, mirar, llavors surts a la pista, si és hivern t'acabes a treure el xandall o a l'estiu doncs pegues un trago d'aigua i amb el teu company, què, tio, com ho veus? Hòstia, doncs mira, aquest tio, cuideu, perquè... Va, doncs, va, doncs què fem, va? Doncs mira, anem per aquí, anem per allà. Bueno, anem per aquí, anem per allà, vol dir, doncs jugarem boles més en aquest. O, ostres, doncs aquest tio, la volea de revés, la falla molt i està jugant de drive, per tant, al centre ens va molt bé. Doncs, llavors, planteges una mica l'estratègia a través de la tàctica, llavors, doncs jugarem aquí totes les boles. Vinga, va, comencem. Clar, llavors, vas 1-0 ball al primer joc. Hòstia, no ha funcionat, tio, Resulta que aquest tio resulta que voleja molt bé. Doncs mira, anem a canviar.
Canviar. Vas variant. Es pot canviar durant el partit, en funció si vas a baix, si vas amunt.
I tant. A més, és típic veure a nivells bàsics com vaig quedar. 6-0, 1-6, 6-0. Sí. Hòstia, a veure, què m'expliques? A veure, si t'han pegat 6-0 primero, com pot ser que el segundo hagués quedat 1-6 arriba i després pierdes 6-0? Doncs perquè toques una cosa que no saps ni per què la toques i canvia el partit completament.
Completament.
Ah, perquè, doncs el que dèiem, no? Si un tio té un punt feble i li trobes el punt feble, el partit canvia.
I ràpid, perquè a més el resultat del pàdel pot variar molt ràpid en 15-20 minuts.
Doncs hi ha jugadors que venen a passar-s'ho bé, són competitius, però ells valoren els seus cops. No el resultat dels seus cops. Llavors, algun alumne, no, sobretot els joves. Ostres, Jaume, hauries tingut que veure perquè vaig guanyar 5 boles, em vaig treure 5, vaig fer una dormilona, que vol dir deixar la bola morta a la red, i una contraparet increïble. I com vas quedar? No vaig perdre 6-1. Vale, tio, perfecte.
Això és una mica el pàdel postureo.
Sí, bueno, no, sí, però també...
I saber, és un esport que alguna vegada que havia jugat algun torneig, et trobes que a vegades va molt ràpid, com que no et canses tant. O sigui, amb el tennis a vegades has fet un joc, te'n vas al canvi, pares un minut i penses una mica. I a vegades amb el pàdel fas el canvi de camp, continues jugant, no acabes de medir bé el que estàs fent.
No desconnectes com per poder...
I a vegades quan te n'adones, doncs, 4-1 i estàs perdent 4-1 i és com molt ràpid. No? A vegades saber també amb la parella dir, ei, parem un moment, parlem un moment, fem una pausa i ostres, perquè si no quan te n'adones no hi ha temps. No?
Totalment d'acord amb tu. I això es nota molt amb els nanos. A cada federació de les diferents regions autonòmiques té una normativa per menors. La catalana no permet el coaching, és a dir, no permet que hi hagi un entrenador que et vagi donant consells al
dirigint.
Però, en canvi, en els campionats nacionals, sí. Llavors, has d'estar identificat, has de tindre una filiació federativa, has de tindre una formació, i en el campionat d'Espanya, clar, hi ha nanos doncs, que venen amb els seus pares i no porten un entrenador al costat, i hi ha nanos que sí. Doncs normalment els que porten l'entrenador tenen molt avantatge. Per què? Perquè com que, primera, a cada canvi de camp els fan sortir, els assenten, es posen a l'altura de les criatures, els animen, i després els hi fan bé, hi hagi el partit, però no veieu què està passant, que per aquí i per allà, i canvies un partit totalment. Per tant, això et demostra que...
L'altra versió no me l'expliquis, que em sembla que me la conec. La que porten els pares d'entrenador.
La que porten pares d'entrenador, llavors acostuma...
És contraproduent.
Sí, llavors ja quan tu veus que un nano porta un pare d'entrenador i que no és un entrenador, perquè en el meu cas jo tinc fills i també els hi faig entrenador,
que
costa molt, però ho faig.
Però no deixes de ser pare i aquest és el punt clau.
Però el problema és que molts pares fan d'entrenador quan no són entrenadors. Llavors ja saps que aquell partit...
Doble problema.
Seria molt interessant que sempre pogués haver-hi un entrenador. És molt difícil, perquè, per exemple, en el cas del tennis, doncs hi ha molts tornejos, juguen quasi cada cap de setmana, no? Llavors és molt complicat. Hi ha altres esports que sempre hi ha l'entrenador al costat del nano.
A veure, hi pot haver un entrenador, però que no intervingui en les decisions de la parella. També pot ser una manera de fer-los prendre decisions i de després d'analitzar. En definitiva, sí, és una manera de fer-los créixer.
Sí, correcte.
Després sempre amb l'anàlisi posterior de l'entrenador.
L'anàlisi posterior, durant el combat, per exemple, no? Tinc el cas de meu fill que fa taekwondo, no? Pues en el taekwondo, és que no pots anar a la competició si no hi ha l'entrenador. Has d'anar amb un entrenador sí o sí, que està allà durant tot el combat. No? És una altra manera de...
Doncs sembla que no ens queda més temps, nois, que l'hem consumit. Ens l'hem begut.
Bueno, potser sí que, com que són programes ràpids, doncs algun any doncs igual tornem a fer alguna... Tornem a col·laborar, a veure que ja en parlarem d'això.
Bueno, ja en parlarem, sí senyor. De moment aquest curs el donem per tancat amb vosaltres, amb molt de gust. que hem estat aprenent cosetes.
Gràcies, Carme.
I potser, no sé, potser el Jaume s'apunta i l'any que ve doncs ve a fer
ara que el
una miqueta aquí, de ràdio.
Per aquí Sant Cugat, a prop nostre.
Jo m'ho passo bé, encantat. Puc ajudar, a més de l'esport que estimo, vull dir que disfruto parlant d'ell.
Molt bé, igualment. Doncs el Jaume, el Quico i el Manu, moltíssimes gràcies. Gràcies per la temporada, gràcies per la sessió d'avui i que vagi molt bé l'estiu.
Sí, gràcies per comptar amb nosaltres i bones vacances també.
Igualment, bon dia.
Bon dia.